No, que són coses.
Sí, bueno, també que passa. I quan ho expliques per riure?
Sí.
Quan ho expliques per partir joves?
Sí. El que tot és que vaig mullar la conferència del costat.
Rebem,
normalment ho publiqueu en algun lloc?
Mira, ara fem una recollida i llavors ens ho entregues per escrit.
Si feu una cosa així, si publiqueu, si ho graveu i m'ho envieu, jo us ho corregeixo. Perquè l'oral sempre és més...
No, no, abans m'ho comenta, com que ara fotre la llum.
Molt bé, doncs escolta, fantàstic, m'ho envieu i jo us ho corregeixo.
Quanta gent hi ha? 180.
L'ordre és aquest que comentem aquí?
Sí.
Si jo avui jo la...
Sí, sí, tu i llavors farà l'altre. Aquí, aquest aquí.
I hi ha mates també?
Sí, la Miquel Mata ve...
Representació...
Aquest que t'han posat aquí sobre?
Ho poso, ho dic això de substitució.
O amb representació del que
t'han fet.
Senyor Mata, ell què és? En representació?
En representació, és el membre del Consell Social que no ha anat a l'altre.
A més amb ell, sí.
Bé, bona tarda a tothom. Primer haig de dir que és per mi un veritable plaer participar per primer cop en aquest acte com a president del patronat de l'Escola Politècnica i compartint aquesta taula amb en Miquel Mates, en representació del Consell Social de la Universitat, amb el vicerector Lluís Albó, en representació de la rectora que ha hagut d'excusar la seva assistència per un assumpte personal, amb el director de l'Escola Politècnica, Joaquim Velayos, amb el secretari de la Politècnica i amb el senador Lluís Maria de Puig, que ha tingut l'amabilitat d'acceptar la nostra invitació i acompanyar-nos en aquest acte. En primer lloc, voldria aprofitar per agrair en nom del patronat la labor feta per el senyor David Marca durant els 9 anys que ha estat president d'aquesta institució. El senyor Marca deixa com a president un patronat format per més de 50 empreses patrons i volcat en la seva missió de recolzar les activitats de l'escola. Durant la seva presidència, a part de consolidar les activitats i les ajudes que ja s'estaven fent anteriorment, s'han incorporat noves activitats com les beques prestades de postgrau a la Universitat de Califòrnia o com el Fòrum Industrial, organitzat per l'Associació d'Estudiants d'Industrials, en el que les empreses de l'entorn tenim ocasió de presentar el nostre projecte empresarial als estudiants de l'escola, als nostres futurs col·laboradors potencials. El patronat, en la reunió de plenari que ha tingut lloc avui, prèviament en aquest acte, ha volgut reconèixer la tasca del senyor Marca anomenant-lo president honorari. Per tant, David, enhorabona i moltes gràcies per la labor efectuada tots aquests anys. Aquest és un acte, sobretot, de reconeixement de la feina ben feta en la persona dels estudiants que avui seran premiats. Degut a l'accelerat ritme que vivim, moltes vegades no celebrem prou, i amb prou cerimonial, l'assoliment de graduacions i de projectes, i això pot arribar a afectar la valoració que se'n fa i l'esquema de valors de la nostra societat. Aquest acte d'avui, doncs, segur que ens serveix a tots plegats per reconèixer i valorar la importància d'una trajectòria universitària culminada per un bon projecte de final de carrera, per una feina ben feta. Però també voldria aprofitar per fer menció a tots els que s'han presentat aquests guardons, enguany 101 estudiants, que demostren d'aquesta manera que no han enfocat el projecte de fi de carrera senzillament amb l'objectiu de cobrir l'expedient, sinó amb l'aspiració d'assolir un reconeixement a la seva feina. No els podem premiar tots, no podem premiar tots els que s'ho mereixen, només en podem premiar un de cada especialitat, però vull felicitar a tots els que s'han presentat. Aquest esperit de superació és el que necessita el nostre país per tirar endavant. Per donar qualitat a l'acte d'avui, com es mereix l'esforç fet per tots els que s'han presentat en aquesta convocatòria, hem pensat, amb la línia que ja està marcada en anys anteriors, en complementar-ho amb una conferència de qualitat i, per què no, amb incorporar també una mica d'art, art de qualitat, que anirà bé en un entorn tan tècnic com és el de l'escola, amb un concert de música, concretament de violí i teclat. Sobre la conferència, hem pensat en un tema actualment molt debatut en el món universitari i a la societat en general. Estem a les portes d'aquesta gran reforma universitària que es pretén amb l'Espai Europeu d'Estudis Superiors. La majoria, amb més o menys grau, coneixem el que implicarà aquesta reforma, però hem pensat que podria ser molt interessant per tots nosaltres que una persona com en Lluís Maria ens parli de les motivacions que hi ha darrere de la mateixa i que varen portar els Estats membres de la Unió Europea a firmar la declaració de Bolonya de l'any 99. Permeteu-me que faci un breu resum de la trajectòria de Lluís Maria de Puig, tot i que és realment difícil, degut a la densitat de la mateixa. El senyor de Puig va néixer a Bàscara l'any 1945, és historiador i polític, o polític-historiador. Va ser diputat al Congrés des de l'any 1979 fins l'any 2004, 25 anys, i es va especialitzar en relacions internacionals. És membre de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa des de l'any 1983 i va ser president de la Unió Europea Occidental, l'Organització Europea de Cooperació per la Defensa i la Seguretat, entre els anys 1997 i 2000. Des d'aquesta data n'és president honorari. Des del 2004 és senador per Girona i, a més, actualment ostenta la presidència de la delegació espanyola a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, en la que participa en tota una sèrie de comissions, entre elles la de Cultura, Ciència i Educació, que va estar presidint precisament quan es va firmar el Tractat de Bolonya. Des de tota aquesta plataforma, sens dubte, ens podrà parlar amb molt de coneixement del tema que li hem demanat avui que ens desenvolupi. Aquesta tasca a les Corts Espanyoles i a l'Assemblea Europea, a Lluís Maria, a part d'aquesta tasca, ostenta actualment la presidència del Consell Nacional del PSC, és vicepresident de la Fundació Ernest Lluch i és professor d'Història de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Girona. És autor de diversos llibres d'història i de política contemporànies i de més de 200 estudis d'història, cultura i política. Res més, sembla que ja n'hi ha prou. Passo ara la paraula al senyor Lluís Maria de Puig, no sense abans aprofitar l'ocasió per posar-me a la disposició de tots vosaltres per tot el que pugui comportar una potenciació d'aquesta escola, que a la fi és la missió d'aquest patronat que tinc l'honor de presidir actualment. Gràcies.
Moltes gràcies, president. Amics tots, sóc jo el que agraeixo a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona que m'hagi convidat a parlar d'una cosa que m'agrada molt i que constitueix d'alguna manera el meu exercici aquests últims anys. És parlar d'Europa, parlar de la cultura i de l'ensenyament a Europa. I vull començar dient que fa tres mesos celebràvem els 50 anys de la Unió Europea. En realitat no. Va començar, com saben molt bé, amb la comunitat de l'acer i del carbó, després la comunitat de l'àtom, després va venir la comunitat econòmica europea, més tard les comunitats europees i finalment la Unió Europea. Però és el mateix. el que es va fundar a Roma l'any 57 és el que avui en diem Unió Europea. I és la història d'un èxit, d'un gran èxit, d'un èxit fantàstic des del punt de vista de la perspectiva històrica. Al llarg dels segles, des de l'imperi romà, que no va deixar de ser una certa unitat europea, almenys en la part que li tocava, segles i segles van anar veient com s'intentava unificar Europa. Carlemany, Napoleó, fins i tot Hitler va intentar unificar Europa. Però tots els intents van ser fallits, els de crear un gran sistema de pau universal i perpètua, per exemple, dels papes, o d'altres sistemes que no eren massa democràtics ni pensaven en la felicitat dels europeus, sinó més aviat pensaven en grans interessos i grans tiranies. La qüestió és que no va ser mai possible. I no va ser mai possible fins que va arribar aquests anys del 45 al 57, en què els europeus, després de dues guerres mundials, i diguem-ho clar, després de dues guerres civils europees, varen haver de dir, ja n'hi ha prou. Winston Churchill, el 1946, a Zúrich, va pronunciar aquella cèlebre frase del never again, mai més tornar-hi. Ja era la segona vegada que hi tornava, la primera més de 25 milions de morts, la segona incomptables, i en els europeus, que s'esbatussaven entre ells, fonamentalment. Aleshores va començar a congriar-se l'idea que era necessària fer la unitat europea. Hi va haver-hi el Congrés de la Haia el 48, on es crea el moviment europeu, el 49 es crea el Consell d'Europa, el 50 la Unió Europea Occidental i el 57 les comunitats europees, el Tractat de Roma, les comunitats europees que deia les primeres. I bé, quan això començava a acabar de la guerra, amb ganes de crear condicions, com a mínim perquè no hi tornés a haver-hi guerres fratricides entre els europeus, tampoc ningú sabia fins on s'arribaria. Tant és així que Churchill, l'anglès que va fer el gran discurs de la unificació europea, va advertir a tothom que sí, d'acord, la Unió Europea, però sense Anglaterra. Ja va fer saber a tothom que sense Anglaterra, i Anglaterra va tardar gairebé 20 anys a incorporar-se al procés d'unificació europea. Per dir, una de les primeres dificultats. Varen començar 6, i després això ha anat creixent. I la veritat és que, com els deia, és la història d'un gran èxit, perquè malgrat les dificultats, malgrat les diferències, malgrat el pes del nacionalisme dels estats, que fa molt difícil cedir competències, cedir capacitats cap a Brussel·les, i ho veiem cada dia, malgrat això, hem anat avançant i malgrat la gent que s'hi ha oposat, els anglesos gairebé sempre, la senyora Thatcher, deia, això mai, però vàrem anar a l'acte única, vàrem fer Maastricht i hem anat fent tots els tractats que han anat vinguent, Amsterdam, Helsinki, hem intentat últimament un tractat constitucional i al final aquell que 18 països vàrem votar ja no ha estat possible, però anem endavant i ara probablement hi ha un nou tractat que serà ratificat gairebé per tothom i que suposarà una nova empenta. De fet, la Unió Europea i la història de la Unió Europea també és una història d'això, de dificultats i de passos endavant, passes endarrere, d'ampliacions més o menys difícils, de baralles per segons quins aspectes. Hi ha països, per exemple, el cas d'Anglaterra, però també el cas de Dinamarca, que no han acceptat tot el bagatge de la Unió i, per tant, hi ha aspectes que ells no integren, entre d'altres, l'euro, el més gran èxit de la Unió Europea, sense cap mena de dubte, la moneda única no és vigent a Anglaterra. Bé, potser un dia s'hi acabaran apuntant. En general passa això. A Anglaterra, als anglesos els passa que en el moment en què passa l'últim tren, l'últim vagó, al final pugen.
però mentre no passa aquest últim tren, ells es volen mantenir al marge. Diuen que no són continentals. Amb això els hi haurem de donar la raó des del punt de vista geogràfic, però no pas des del punt de vista polític. Ha estat un gran èxit la Unió Europea. Malgrat les dificultats que ara coneixem, i tots sabem que estem vivint un impàs, potser ja estem sortint d'aquest impàs, però la veritat és que la votació del referèndum a França i a Holanda varen pràcticament frenar aquell impuls, i tots aquests espais que hem anat guanyant en matèria d'integració europea, com pot ser l'euro i en general el mercat i l'economia, com pot ser Schengen i tots els aspectes jurídics i policials, els aspectes exteriors. No oblidem que, entre altres elements, la Unió Europea suposa avui en el món, i això ens hauria de fer sentir mínimament orgullosos, és el conjunt d'estats més solidari i més cooperatiu que hi ha al món, en tots els aspectes, amb ajuda directa a la cooperació, amb ajuda directa en la transferència de tecnologies i ajuda al desenvolupament, que ja voldríem que d'altres parts del món, que són tan o més riques que Europa, ho fessin també, per intentar fer un món més just i més equitable i més humà. I això és un altre dels èxits de la Unió Europea, que no només, de vegades, moltes vegades s'ha dit l'Europa dels mercaders, doncs al costat de l'Europa dels mercaders, perquè evidentment s'ha volgut que el mercat funcioni i que hi hagi progrés econòmic per poder repartir aquest progrés econòmic, doncs en part aquest progrés econòmic també es reparteix aquelles parts del món que són les que pateixen més misèria i que tenen més dificultats. Això ho ha pogut fer la Unió Europea perquè és un gran èxit. De la mateixa manera que hem vist nosaltres en el nostre país, però a tots els països europeus, hem vist com les infraestructures canviaven gràcies també als grans projectes europeus i bona part del finançament europeu. Per tant, hi pot haver-hi escèptics, n'hi pot haver, jo no diré que no es puguin fer crítiques, se'n poden fer moltes de crítiques, segurament a la burocràcia de Brussel·les, no? Segurament, o a determinades lleis i directives que a uns agraden i als altres no. De vegades hi ha sectors econòmics que quan baixa una directiva europea, doncs segons de quin ordre és, no els hi fa cap gràcia. Aquesta mateixa vigilància sobre la competència, que acaba de donar fa dos dies una resolució duríssima per una empresa molt important de l'estat espanyol, doncs segur que a aquesta empresa no li agrada gens, però és que a Brussel·les no els hi ha agradat el que feia aquesta empresa. Aleshores, Brussel·les també es jutja de moltes coses, també obliga a moltes coses i naturalment no tothom està content, no? Hi ha sectors de la nostra societat que no els agrada gaire les polítiques que s'estan fent des de Brussel·les. Però malgrat tot estem parlant d'un projecte estratègic d'ordre planetari que té una importància extraordinària i que des del punt de vista històric és un repte absolutament colossal, que no sabem fins a on podrà arribar, però realment és un gran projecte. I aquest gran projecte s'ha hagut de plantejar una mica tot, l'economia, les infraestructures, els països que entraran i els que no, els que han entrat ja i els que entraran. Ha hagut d'assumir molta dificultat de vegades l'entrada segons quins països. Ara es planteja encara que més endavant puguin entrar els altres països dels 27 i s'està plantejant que algun país, el cas de Turquia per exemple, és molt controvertit per si pot entrar o no pot entrar. Estem parlant de quasi 80 milions d'habitants, un país d'un pes específic molt profund. Bé, aquest tipus de dificultat les anem tenint i Europa i la Unió Europea s'ho ha de plantejar tot. No, segurament no serà mai la gran Europa, aquella Europa que deia el general de Gaulle que anava de l'Atlàntic als Urals. Primer perquè els Urals, ho deia aquell vell general, ho deia una mica així per dir-ho, perquè Rússia és una cosa que va molt més enllà dels Urals. Els Urals és la meitat de Rússia. Si integra Rússia,
Per exemple, Rússia és membre del Consell d'Europa, però no fins als Urals, fins a Vladivostok, que des de llavors és una ciutat europea, però els que hi hem estat sabem que és una ciutat japonesa, absolutament, tots són japonesos. Potser no serà mai tan gran Europa, però encara té, ara són 27, encara té camp per córrer. I esclar, s'ha de plantejar totes les problemàtiques a Europa que impregnen aquestes societats. I també, naturalment, el del futur econòmic, tecnològic i la seva relació amb l'ensenyament. I això és una de les coses que hem fet i que ha donat lloc a aquesta denominació virtual, que en diem l'Espai Europeu d'Educació Superior, i que integra d'altres idees, com és tot el procés de Bolònia, i que parla de l'espai també d'europeu de recerca i parla d'una diversitat d'elements que tenen a veure, que tenen una relació entre l'educació i el futur econòmic i el progrés econòmic d'Europa. Ja Jacques Delors, quan era president de la Comissió Europea, va escriure un llibre sobre el futur de l'educació, en un llibre, per mi, fonamental, extraordinari, en el qual venia a dir la riquesa de les nacions de l'Adam Smith, que era exportar fonamentalment, ara ja no és això. La riquesa de les nacions és la formació de la gent. I titulava en aquest llibre educatiu, deia allò de "Il y a un trésor là-dedans". A dintre l'educació hi ha un tresor. I aquesta és la més gran riquesa que pot tenir un país, que tingui generacions de joves ben formats, formats en la ciutadania i la cultura, però molt formats tecnològicament. Després de Delors han vingut una sèrie de treballs, molta feina d'universitaris, d'universitats, d'educadors, de pedagogs, per intentar esbrinar en quin punt ens trobem des del punt de vista del progrés de les nostres societats en relació a l'educació. I és quan apareixen aquestes idees de la societat del coneixement i la necessitat de fer front a la societat del coneixement. En el moment en què Europa fa 10 anys està immersa en el seu creixement i la seva consolidació i la moneda única, etc, etc, és quan s'adona molt clarament que la globalització està suposant un canvi molt profund en el món i a Europa, i que o es fa front a aquest desafiament o quedem estancats i quedem reculant. És més, identifiquen clarament que hi ha com a mínim una altra societat, que és l'americana, que s'està espavilant i molt, i que el gap, la diferència entre Europa i Estats Units en aquesta matèria, la matèria del coneixement, de la creació de coneixement, de la difusió de coneixement, de la transmissió de coneixement, del magatzemament del coneixement i de l'utilització del coneixement, van tres passes endavant. I això Europa no s'ho permet. Hi va haver-hi un moment en què hi va haver-hi com una clatellada en els diaris europeus i a la consciència de la gent europea, que va ser aquell moment en què el canceller Schröder va fer unes declaracions dient que buscava per Alemanya, necessitava 1.500 especialistes informàtics de software de primera línia i no els trobava a Alemanya, i que els iria a buscar a la Índia, on hi ha hagut un enorme desenvolupament de les tecnologies del software. Alemanya, estem parlant d'Alemanya, no estem parlant de Portugal, Espanya, Grècia, no estem parlant del país d'Europa més desenvolupat tecnològicament, i es trobava que li faltaven 1.500 especialistes, superespecialistes en matèria informàtic, i els havia d'anar a buscar a la Índia. Clar, això no podia ser. I com a conseqüència d'exemples com aquest i una reflexió en el sentit de que Europa anava passant d'una economia industrial que havia donat una gran riquesa a Europa, anava passant a una societat de producció de coneixement i d'innovació que afecta a tota la societat i que crea uns nivells d'interdependència que la Unió Europea havia d'afrontar. És quan apareix la idea de la creació d'un espai europeu d'educació superior, perquè diu, bé, aquests nivells de coneixement, això és a l'última part del tram educatiu, no és ni a la primària ni a la secundària. Això és l'universitat i el postgraus. És aquí on hem de crear verdaders especialistes, on hem de massificar aquesta capacitat de treball en la producció del coneixement, a través fonamentalment de la recerca, en la transmissió cap a l'educació i la formació d'aquest treball que es fa a la recerca, després a la difusió, també emprant les noves tecnologies de la informació, és a dir, fent que tots els nostres ciutadans acabin sent gent que es mogui en l'àmbit, per dir-ho així molt senzillament, en l'àmbit de l'ordinador. Que tothom ja tingui com una eina fonamental, perquè ho és, el treball amb internet, el treball en xarxa. I bé, tot el que suposa també la connexió de tot això en el mercat, en la producció, és a dir, en la innovació. Recerca, perquè la recerca bàsica és fonamental, però també per arribar al final a la producció d'innovació tecnològica. I vist això, des d'una manera no només pura i simplement per fer la competència als Estats Units, sinó perquè s'adonen de que fora d'això no hi ha alternativa. És el retard, és l'estancament i sobretot la dependència. La dependència, que amb algunes matèries ja és molt gran, no? La dependència que té Europa dels Estats Units. Però fer això també, i aquí hi ha elements de filosofia, diguem-ne, o de sociologia, és fer això també pensant en la prosperitat del país, pensant en el progrés material i el benestar. Els mandataris europeus es plantegen en un moment donat, bé, què li convé a Europa? Què li convé a Europa per assegurar que continuarem progressant? Aquest progrés indefinit i en augment sempre que hem promès, perquè aquesta és una promesa que tots els polítics han fet tota la vida, han dit, escolti'm, no, amb això irem endavant. Doncs de vegades es va endavant i de vegades no. I Europa, en el seu conjunt, ha anat endavant. Hi ha parts del món que se'ls ha promès el progrés universal i perpetu i no l'han vist mai. I aquí hi ha moltes responsabilitats d'Europa. Es tracta, doncs, de crear prosperitat, de progrés, benestar, no només per als europeus, i per intentar, amb el que es va anomenar l'estratègia de Lisboa, ser una de les societats del coneixement més avançades del món. I en això estem, a nivell tecnològic industrial i també a nivell d'educació. Què és això de l'espai de l'educació superior? Dit senzillament i perquè se m'entengui, és la creació d'un sistema educatiu europeu, és a dir, un marc comú d'ensenyament superior. És això, és tan virtual com això. No és una cosa tangible, però realment és un marc comú, perquè la primera necessitat que es té en aquesta matèria, si volem seguir aquella filosofia que deia abans de no perdre el tren de la societat del coneixement, és trencar una mica amb aquesta lògica de diversitat europea, que ens fa febles. La diversitat europea és molt important i culturalment no ho diguem, identitàriament no en parlem. Ara, des del punt de vista del creixement en el camp dels coneixements, de la tecnologia, de la seva transmissió, hem de trobar fórmules comunes, perquè la divisió ad limitem ens portaria a perdre una quantitat d'energies enorme i a perdre una capacitat d'eficàcia també enorme. Des d'aquest punt de vista, la creació d'un nou sistema educatiu i un marc comú, l'Espai Europeu d'Educació, jo ho dic clarament, és una transformació tan radical que representa en el món de l'ensenyament superior una revolució, una autèntica revolució. I els que de vostès han començat a treballar en aquest camp saben el que vull dir quan dic això. Vol dir transformar enormement molts dels aspectes que fins ara semblaven inamovibles, com és el paper de l'alumne o el paper del professor. És tot una nova concepció de l'ensenyament, tot una nova proposta de metodologia de treball, tot, ho saben molt bé, tot un sistema de titulacions nou, com diguem a Estrasburg, comparable, és a dir, que pugui ser vàlid i que tingui, gràcies a tècniques, que jo no entraré en els detalls, tècniques com els crèdits addicionals, etcètera, etcètera, perquè a tota Europa el que ha estudiat una persona tingui una determinada validesa i que aquesta validesa sigui comparable des del punt de vista de l'exercici professional. Una renovació pedagògica molt important, ja saben, ens estem plantejant si classe magistral o no classe magistral, estem parlant de l'utilització de noves tecnologies en l'ensenyament que no han estat mai aplicades en molts llocs, noves fórmules, per exemple, de la mobilitat, és veritat, ja tenim el Sòcrates i l'Erasmus, però ara venen noves coses, d'alumnes i de professors. Perquè la novetat més interessant del projecte de Bolonya, a mi em sembla, és la mobilitat dels professors. No només que els alumnes vagin a fer de la seva carrera un curs o dos a Londres, a Alemanya o als Estats Units, sinó que els professors es belluguin i, per tant, avancin en un sentit de qualitat i d'excel·lència. Una nova concepció, com dic, que hauria de ser, tal com està el projecte, pensat, hauria d'estar en marxa el 2010, és a dir, demà passat, el 2010. Ja hi ha una conferència de ministres d'educació per al 2009 que ha de definir exactament el sistema. I bé, si és això, per què l'hem fet? Hem fet aquest sistema pensant en l'enfortiment de la dimensió intel·lectual, cultural, científica i tecnològica que necessitem. L'hem de millorar. Europa no es pot permetre enquilosar-se en aquest camp. També ho hem fet perquè no deixa de ser un reconeixement central de que l'educació, i sobretot l'educació superior, és aquella riquesa que dèiem. És a dir, sense una bona educació superior no podrem treballar en el camp de la competitivitat, en el camp de la capacitat tecnològica, de l'excel·lència, hem de fer un salt qualitatiu, i aquesta és la proposta. Una proposta lligada molt estretament a l'increment de la competitivitat i a l'atracció de les titulacions europees arreu del món. Que hi hagi un moment, d'aquí 10 anys, d'aquí 15 anys, en què un titulat europeu sigui buscat com aquells informàtics indis que buscava la Schroeder. Una titulació europea, homologada, de qualsevol país, sigui un referent en el camp professional i educatiu. Naturalment, per promoure el propi mercat de treball. Com més gent qualificada tinguem en el mercat de treball, més competitius serem. Això no s'ha de dir, i sobretot en un món global, perquè no oblidem que de la mateixa manera que nosaltres volem crear estudiants professionals que siguin competitius, aquí ens arribarà gent molt competitiva. I ens arribaran aquests informàtics de la Índia, o ens arribaran metges sud-americans, que ja ens arriben, i ens arribaran gent de per tot arreu que vindran aquí a competir. Per tant, estem treballant en una cosa important. I també pensant en que la formació de la gent, tant la ciutadana com la professional i tecnològica, dels ciutadans del futur, serà una formació al llarg de tota la vida. El Long Life Education. Ja no és possible que un senyor surti a la universitat o surti d'una escola, surti d'un lloc i al llarg de la seva vida ja no s'hagi de reciclar mai, no hagi de fer mai un complement dels estudis que ve. Al contrari, totes les professions i cada vegada més tindran la necessitat de posar-se al dia per ser també competitius, perquè aquell que no es posi al dia i aquell que ja no sàpiga fer això, allò i allò altre, i ara està molt clar, ara això ho determina l'ordinador. Aquell que sap fer anar un ordinador té infinitament més possibilitats de trobar feines que el que no el sap fer anar. Però això irà en augment i serà necessari aquesta Long Life Education amb la qual hem treballat tant al Consell d'Europa. La societat del coneixement ens ho exigeix. També pensant en una educació que ha de tenir una dimensió social. Ho hem dit, ho ha dit la Unió Europea, ho ha dit el Consell d'Europa, hi ha d'haver-hi en el sistema educatiu fórmules de verdadera igualtat d'oportunitat. I quan parlem del sistema educatiu és molt fàcil. Allà on hi ha un bon estudiant, allà on hi ha un cervell, no ens el podem deixar perdre. I si aquesta persona no té condicions materials per la seva família, per la seva situació en la nostra societat, per emprendre els estudis que necessita, els hi hem de pagar. Hem d'explotar al fons la idea d'una igualtat d'oportunitats, sobretot quan hi ha gent que és capaç. I aquesta igualtat d'oportunitats també ha d'estar combinada amb un sistema educatiu que, a més del coneixement tecnològic, hi afegeixi alguna cosa que va més enllà de la pura professió i del pur mercat i de la pura tecnologia, que és l'educació en els valors. En els valors. Europa també, i la cultura europea, vol tenir uns valors democràtics, uns valors, uns drets humans, la Convenció Europea dels Drets Humans. Sí, que hi hagi elements de realització personal, però també, i que no hi hagi cap discriminació en el sistema educatiu, però també que fem dels alumnes uns millors ciutadans i una gent més compromesa en la reducció de les desigualtats, elevant el nivell cultural i desapareguent com obstacle l'obstacle de les dificultats econòmiques. Aquest nou sistema educatiu, jo ara no entraré en detalls, només enumeraré alguns dels elements que suposa i suposarà. M'imagino que molts de vostès han treballat ja amb els documents que han sortit de Bolònia. Jo sé perfectament que la rectora de la Universitat de Girona va iniciar un procés, hi ha una sèrie de persones de la universitat que han escrit papers, que han treballat, que hi ha un model de treball a la Universitat de Girona en aquest camp, suposo que ho coneixen, però els hi diré dos o tres coses que són les que comprèn aquest nou sistema educatiu que hem de tenir i aquest nou marc. Primer, ha de ser un sistema racional, comprensible i comparable de titulacions lligades a les professions. I s'hauria d'erradicar, i es deia molt seriosament a Bolònia, s'hauria d'erradicar tota carrera que no comporta una professió, perquè és allò que els castellans, perdonin que no ara recordi la paraula en català, en diuen un despilfarro, que és molt gràfic la paraula, un malbaratament, em diuen així. A mi jo la trobo més gruixuda, despilfarro, és més contundent. No pot ser que fabriquem titulats que no tenen possibilitat de trobar feina. És veritat que un advocat pot fer de tot. Jo ensenyava història a la Universitat de Girona i ho explico sempre com un exemple. Un dels alumnes més brillants que vaig tenir mai, que era un noi de Figueres, quan va haver acabat la carrera, jo el vaig convidar a si podia fer una tesi doctoral, un tio molt bé, d'història contemporània, i al cap de 2 mesos em va dir: escolta, mira, m'he apuntat als bombers, soc bomber de Figueres. Bé, el saber història no li devia fer cap mal, però és evident que no li va servir professionalment. Continua sent bomber, permetin que els hi digui, vull dir que n'ha fet la professió de la seva vida. Tots sabem que hi ha professions que no immediatament no serveixen per això, simplement són bases culturals. Ara, la veritat és que hauríem de mirar que les titulacions fossin compatibles. Tots sabem que hi ha hagut molt de lío amb les titulacions, dels grans líos, i no sempre innocents, perquè aquí hi ha hagut qüestions gremials, col·legis professionals, per exemple, i gremis i departaments universitaris, perquè aquí ningú ha volgut perdre res, i quan li diuen: no, miri, la carrera que vostè ensenya, en comptes de durar 5 anys, en durarà 4, i fins i tot algun en durarà 3, doncs això no ha agradat. I aleshores aquí tenim un bon embolic a tota Europa, no només aquí, a tota Europa. No és fàcil refer tot el sistema de titulacions. El que sí és evident és que hem de trobar un sistema que serveixi igual per tota Europa, malgrat les enormes diferències pedagògiques i els hàbits educatius de sistemes educatius tan diferents del nostre com és l'anglosaxó o com és l'alemany. Esclar, aquí s'han de fer modificacions, tothom n'haurà de fer, tothom n'haurà de fer, i això té alguna dificultat. Aquest sistema haurà de garantir la qualitat de l'educació superior en relació als estàndards europeus. Clar, una altra cosa que no podem fer nosaltres aquí, a Catalunya, a la resta d'Espanya, és arreglar-nos l'espai que ens toca, però que el resultant sigui que no podem competir amb l'ensenyament superior d'Anglaterra o d'Alemanya. No, hem de fer un esforç, i aquest és nostre. És de professors i d'alumnes, perquè, permeti'm que els hi digui, amb tota aquesta història, el més important són els professors i els alumnes. I si els professors i els alumnes no hi juguen, ja es poden anar dient els mandataris europeus que la societat del coneixement, no? Això voldrà dir un compromís, un compromís personal, un engagement d'aprendre a fer coses, de vocacional, que ja ho és l'ensenyament en gran part, per tirar endavant i per aconseguir una dimensió europea. Perquè quan parlem d'Europa, també tot aquest sistema, aquest espai europeu d'educació, també té en el seu fons la idea de fer Europa, de fer més Europa, de fer més identitat europea, perquè si no, no funciona això. Si després cada país està, diguem-ne, a la seva i no segueix en el marc, diguem-ne, de la resta, del conjunt, aleshores haurem perdut una part important del que volíem fer. I bé, vaig acabant. Aquesta nova revolució que dic jo voldrà més satisfacció per als professors, però serà més exigent pels professors. La idea és estimular els professors i donar-los elements per sentir-se orgullosos de la seva professió, però els exigirà molt en l'exercici professional. Voldrà dir compromisos institucionals de les administracions i de la universitat, voldrà dir un reajustament de les estructures acadèmiques, i això a molts no els hi agradarà, perquè s'està acostumat que les universitats funcionen d'una determinada manera, el paper dels departaments, etc., les facultats, tot això s'haurà de reajustar. Voldrà dir nous models metodològics, voldrà dir més dotació de recursos materials i personals, i voldrà dir, en alguna mesura, també més dificultats. Ara n'hi ha hagut, els alumnes han fet les seves protestes, els professors han fet les seves protestes. Jo dic que, de totes maneres, el 18 de maig hi ha hagut a Londres una reunió dels ministres que han fet un balanç del procés fins ara. I el balanç és extraordinàriament positiu, malgrat les protestes, les baralles, les discussions i les diferències que encara hi ha i que aquí les trobaríem, fixeu-vos, entre una universitat i una altra. Jo he treballat amb professors d'una universitat i d'una altra i sovint no et diuen el mateix, perquè hi ha carreres que interessen una universitat i a l'altra no interessen gens per aquest tipus de coses. No? Fi, hi ha tota la cosa de les titulacions, hi ha unes reaccions corporatives, hi ha el tema de la durada de les carreres, hi ha els dubtes de les administracions que no han ajudat. Els governs, tant el govern de l'Estat com el govern de la Generalitat, no han acabat d'ajudar, primer, perquè de vegades per no mullar-se o per no tenir problemes no s'han mullat i aleshores les decisions i les propostes les ha de fer el professorat i les universitats i d'altres vegades han decidit coses que hagués estat millor que no les haguessin decidit. I per tant aquí també hi ha algun problema. S'entén de totes maneres que amb una diversitat europea tan i tan acusada de llengües, de cultures, de sistemes educatius, hi hagi problemes, com hi ha problemes amb el públic i privat, educació pública o educació privada. Però malgrat aquests problemes, jo crec que estem davant d'un gran salt qualitatiu. Jo els hi he volgut dibuixar simplement el que venia a ser i per què aquest sistema d'educació, aquest sistema d'espai europeu d'educació que tenim al davant, que el 2010 serà una realitat i que finalment es revela com una necessitat urgent. Sense que guanyem la batalla de la societat del coneixement, no construirem l'Europa que pensàvem, ens quedarem aturats i dependents i el mateix projecte europeu se'n ressentirà. És per això que estem davant del que és un repte enorme, però també davant d'una dinàmica imparable per al futur. Moltes gràcies.
Bé, jo voldria agrair al senyor Lluís Maria de Puig per la seva presentació. Ens ha donat, penso, una visió molt clara i profunda de què es pretén amb aquesta reforma, com només es pot donar des d'una base doncs, de molt de coneixement del tema, i penso que, sens dubte, ens ajudarà a abordar millor, amb més il·lusió i amb més determinació, aquesta ambiciosa reforma, que també comparteixo amb el sentit que és absolutament necessària per assegurar el que és el futur de la societat europea competint a dins de l'ordre internacional doncs, que s'està desenvolupant actualment. Passaríem ara a el que és l'acte, diguéssim, molt central i és el lliurament dels premis als projectes de final de carrera. Demanaria el secretari del patronat, el senyor Miquel Prats, que procedeixi a la lectura dels guardonats.
El jurat de la 12a edició Premis Patronat TPS, projectes final de carrera, ha acordat la concessió dels premis als treballs següents. Arquitectura tècnica. Projecte d'una urbanització semiautosuficient, de Daniel Castellano Cervera. Enginyeria industrial. Aplicació informàtica per al càlcul de les pèrdues de post-tensat amb vigues contínues de formigó estructural, de Xavier Alzina Pedrós. Enginyeria informàtica, generació i visualització interactiva de vegetació tridimensional, d'Ismael García Fernández. Enginyeria tècnica agrícola en explotacions agropecuàries. Projecte d'hort i enjardinament didàctics de la Masia Can Dalmau, Reixadell, Bages, de Josep Mestres Soquer. Enginyeria tècnica agrícola en indústries agràries i alimentàries. Projecte d'una estació depuradora d'aigües residuals generades en un escorxador porcí amb una capacitat de sacrifici de 3.000 porcs diaris, de Josep Bové Mas Miquel. Enginyeria tècnica en informàtica de gestió. Mòdul de química inorgànica per l'ACME, de Dolors Segura Benalaque. Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes. Actualització de la xarxa de comunicacions d'una mitjana empresa. La seguretat, l'accessibilitat global i la fiabilitat. De Jordi Roure Pujolràs. Enginyeria tècnica industrial en electrònica industrial. Gestió i càlcul dels certificats d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, de Xavier Palomer Pont. Enginyeria tècnica industrial en mecànica. Vibrador excèntric d'assaig no destructius en edificis, de Xavier Casademont Matamala. Enginyeria tècnica industrial en química industrial. Estudi per a la determinació de la composició òptima d'una barreja de pastes per a la fabricació de paper tripa industrial, d'Isabel Jaume Sureda. Graduat en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte. Disseny conceptual d'un carretó elevador elèctric 1,5 tones de Montserrat Ibáñez Vila.
Ara voldria demanar al senyor Joaquim Velayos, director de l'Escola Politècnica, que ens dirigeixi unes paraules.
Gràcies. President del Patronat, representants del Rectorat i del Consell Social, secretari del Patronat, Senador Lluís Maria de Puig, senyores i senyors, en primer lloc, el que vull és felicitar, evidentment, a tots els premiats per cada una de les titulacions, a les enginyeries tècniques, mecànica, en electrònica, en química, en agropecuàries, en indústries agroalimentàries, en arquitectura tècnica, en informàtica de sistemes, en informàtica de gestió, enginyeria industrial i enginyer informàtic. És evident que tots, i com ha dit també el president Perdonat, tots els que han presentat el seu projecte de fi de carrera es mereixerien el premi. El que passa que és també just poder agrair absolutament a tots els que s'han presentat aquesta 12a edició dels Premis Patronat, ja que el projecte de fi de carrera és la culminació de la formació acadèmica que ha durat una sèrie d'anys, normalment algun més del que estava previst, 3, 4, 5 o 6 anys, i realment aquesta és la tasca o és la demostració de la tasca ben feta que hem realitzat tota la comunitat universitària, des dels professors, evidentment, en els alumnes. El Premi Patronat fa 12 anys que ja, o aquesta és la 12a edició que entreguem aquests Premis Patronat, i realment, si analitzem què signifiquen i quina és la trajectòria, quin tipus de projectes fi de carrera són els que han assolit la distinció del Premi Patronat, podríem dir que el patronat, les comissions del patronat que han realitzat la tasca de seleccionar cada un d'aquestes titulacions, ha actuat com una mena d'agència de control de qualitat. És una mena d'ACU a la gironina, però que no s'ha implantat fa poc, sinó que fa 12 anys que s'ha implantat. I no res més que any rere any ens ha indicat quin és el tipus de projecte fi de carrera que valora el que podem dir el món real de l'empresa o de la indústria. És per això que els que van idear i crear aquest Premi Patronat fa 12 anys, crec que van encertar plenament. També m'agradaria felicitar i agrair al senador Lluís Maria de Puig la seva magnífica conferència que ha pronunciat referent a l'Espai Europeu d'Educació Superior en aquests 50 anys. No sé si té per costum que les seves conferències tenen dret d'autor o copyright, però fent una miqueta la broma jo li diria que la publicarem, i crec que, com que podem subscriure el 100% o el 110% de moltes de les coses que ha dit, serà com una mena de llibre de capçalera que evidentment tindran tots els professors de la Politècnica, però també la farem arribar a tots els vicerrectors i el rectorat almenys de Girona, perquè jo crec que hi ha moltes coses, si més no, que ja dic, hem de tenir molt present. D'acord, doncs ja li enviarem els drets d'autors si és que la tirada és una miqueta llarga. Però aquesta conferència que ens ha pronunciat jo crec que és doblement oportuna. En primer lloc és oportuna perquè és evident que estem en l'any del 50 aniversari, si més no, de la signatura del Tractat de Roma, i per altra banda estem, si no en l'any fonamental, perquè tots ho són, estem en el tram final i decisiu, diríem, de la implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Podem dir, o crec jo, que per resumir una miqueta, l'Espai Europeu d'Educació Superior el que representa és una gran oportunitat. I aquesta gran oportunitat la podríem visualitzar o aplicar en tres grans estadis. Diríem, en primer lloc, en un espai europeu, amb permís del senador, diria jo que en aquest espai europeu el que fa és, diríem, ajudar a posar en pràctica aquest principi fonamental que és la lliure circulació dels ciutadans, ja que un dels principis bàsics o fonamental de l'espai europeu és aquesta lliure circulació d'estudiants i de titulats. Evidentment, la mobilitat, diríem, d'estudiants, professors i de titulats ha d'incrementar-se, diríem, amb un tant per cent molt elevat a mesura que comencin a sortir aquests graduats i titulats en màster del sistema, diríem, de Bolònia. Podem dir que representa un petit pas endavant amb la construcció d'Europa. Jo també diria que hi ha un segon gran apartat o espai en el que representa una gran oportunitat, que és a nivell de reorganitzar, el senador ha dit revolucionar, però bueno, reorganitzar, diríem, tot el sistema universitari espanyol i català, ja que això implica necessàriament aquesta adaptació i, si som seriosos, eliminació probablement d'algunes titulacions, però, si més no, una definició d'un nou mapa de titulacions. I, a darrere, evidentment, la introducció dels continguts, metodologies, que són necessàries per realitzar aquest pas important, més gran endavant, en tot el que és la transmissió i creació de coneixement. És evident doncs, que els plans d'estudis, si més no pel parc que ens toca, si som responsables, haurem de ser tots molt generosos en saber què és el que hem de cedir de la nostra petita parcel·la per poder donar entrada a coneixements que probablement i continguts que probablement no tenim als plans d'estudis. I per últim, en plan una miqueta més local, jo crec que és una gran oportunitat per a la Universitat de Girona, ja que s'ha de plantejar una certa descentralització i una distribució justa i equitativa dels recursos. I això ho afegiria molt amb una de les paraules que ens ha pronunciat el conferenciant, com és que tota titulació, si no va lligada a una activitat professional, probablement s'obre. Bé, jo no voldria allargar-me més perquè referent a l'Espai Europeu d'Educació Superior, el senador de Puig ens ha il·lustrat magníficament i només diria que l'Espai Europeu per un universitari representa una gran oportunitat que no podem permetre deixar de banda i no podem desaprofitar. Res més, moltes gràcies.
Ara intervindrà el senyor Miquel Mata en representació del Consell Social de la Universitat.
Moltes gràcies, vicerrector, president del patronat, senador Lluís Maria de Puig, director de la Politècnica, president honorari del patronat, senyor Marca, patrons, premiats, senyores i senyors. Primer de tot, voldria excusar la presència del president del Consell Social, que no ha pogut estar aquí per motius d'agenda. I tot seguit, volia continuar dient-vos que, pels que no coneixeu el Consell Social, que el Consell Social és l'òrgan pel qual la societat participa dintre la universitat. Seguidament, vull facilitar molt especialment a tots els premiats pel seu treball i per l'esforç dedicat, al igual que tots els participants que no han estat premiats. L'alt nivell de qualitat de tots els treballs ha posat els membres del jurat veritables problemes per escollir el millor. Puc dir-ho, atès que jo he estat un dels membres del jurat. Reitero la felicitació a tots. Dintre d'aquesta publicació, el llibre aquest que entreguem i aquí amb aquesta exposició que tenim aquí fora, veureu l'alta qualitat d'aquests treballs. No? Voldria recordar-vos també que ara a tots aquests premiats i els que heu participat, que alguns ja us heu incorporat al món del treball, que la vida universitària no s'acaba aquí, tal com ens explicava el senador. La universitat ofereix moltes més eines que us seran necessàries i imprescindibles per poder exercir les vostres professions, com són cursos, seminaris, màsters, doctorat, etc., etc., que us serviran per poder ajustar al dia i a la vegada especialitzar-vos en aquest món tan competitiu. També us animo perquè participeu i adquiriu aquestes noves titulacions que tot s'està instrumentant ara de titulacions europees estretes del procés de Bolònia, tal com explicava a la magnífica conferència que ens ha fet Lluís Maria de Puig, efectes d'obrir més sortides en aquest món de globalització. Finalment, només en resta dir que sigueu uns bons professionals i que participeu en temes d'innovació i recerca, que el futur del nostre país està aquí per poder augmentar la productivitat, que és un dels països que diuen que estem més baix. I només és de reiterar un altre cop la felicitació a tots. Moltes gràcies.
Bé, finalment, per acabar aquest torn de paraules, demanaré al senyor Lluís Albó, vicerrector de campus, en representació de la rectora de la universitat, que clogui aquesta relació de paraules.
Bé, bona tarda. Ja s'ha dit dues vegades que estic en substitució de la rectora. Ha tingut un problema també d'agenda d'última hora i per tant doncs, a mi m'ha anat molt bé d'estar aquí dalt, diguem-ho així, perquè l'he dit amb ella. És evident que jo em sento a casa meva aquí, sempre hi ha sigut. Ara hi vinc menys que abans i per tant, siguem breu, perquè vull ser molt breu, diré només tres coses, tres pinzellades. Una, com que em sento a casa i aquí dalt, he tingut l'oportunitat de veure molts companys que feia dies que no veia, jo ara no hi soc massa aquí, i vinc cada setmana, diverses hores, però vinc i marxo corregents normalment, però bueno, és perquè ho he triat i m'agrada fer el que faig. També hi veig molts amics del patronat aquí, tots aquells amics que vam conviure. i sobretot els titulats, volia dir graduats o estudiants, però ara ja són titulats de la Politècnica, alguns exalumnes meus. Per tant, no he deixat mai de fer classes, lògicament, ni penso fer-ho. Voldria felicitar, en segon lloc, a tots aquells que han participat en aquest Premi Espadronat, perquè això és molt significatiu per aquesta escola. I finalment, la tercera cosa que volia dir és que voldria retre un homenatge al senyor Ginés, que és qui va iniciar a mi mateix, i per tant n'estic molt orgullós, aquestes edicions del Premi Espadronat de l'Escola Politècnica Superior, i que malauradament ens ha deixat doncs, aquest curs acadèmic. Jo he tingut unes vivències molt bones amb el senyor Ginés des de fa molts anys. Hem fet créixer també aquest patronat, veig que segueix creixent, jo n'estic contentíssim, i per tant doncs, això ho hem de celebrar. Això, tot aquest tema dels projectes final de carrera, va començar paral·lelament a una altra iniciativa que es va fer a l'escola. Un dels problemes que hi havia en aquells moments és que alguns, diguem-ne, estudiants acabats, no feien el projecte final de carrera perquè no els feia falta. L'oferta de treball era tan espectacular en el món tècnic que la gent anava a treballar i a l'empresa privada li interessa poc si tens el títol o no el tens. Per tant, teníem molts estudiants, encara en tenim, encara n'hi ha que pleguen i no fan el projecte, però jo crec que s'ha de potenciar, s'ha de fomentar que es faci. Per tant, aquestes dues iniciatives, una, anar a captar tots aquells que havien quedat pendents del projecte final de carrera, algun dels quals, amic meu, doncs és en aquests moments membre del patronat també, per què no dir-ho, fa un rato he estat amb ell, i per tant, doncs, tant una iniciativa com l'altra doncs, ha fet que la gent acabi la carrera, perquè això era una de les coses que ens perjudicava molt en les estadístiques de l'escola. Número de gent que entra, número de gent que surt. I malauradament, com a per tot, com a l'empresa privada, o per sort, segurament, els que ho veuen des de fora diran que és per sort, els recursos sempre van per productivitat. I com que l'administració, les coses a vegades es fan molt genèricament, a vegades no, però moltes vegades també, sí, doncs els números són molt ràpidament fets. Quants n'entren aquí i quants en surten de titulats? Si em permeteu l'expressió, com aquell que tracta d'un producte. I no és això, perquè molts que no són titulats acaben exercint igual, malgrat no tinguin el títol. Per tant, felicitats a tots els que han participat en aquests premis i que tingueu molt d'èxit a la vida. Evidentment, també vull felicitar els tutors d'aquests projectes que han fet la seva feina, els tutors de tots els projectes, i també els membres del patronat que han participat en la selecció de, finalment, aquests únics premiats que podem donar, un de cada carrera. Gràcies.
Molt bé, doncs seguint amb l'acte i passant a la part que comentàvem abans d'art, la Cèlia Jué i la Clara Benet es deleitaran amb un concert de violí i teclat.
No sé si el fan cantar, però si de cas. Vull dir, perquè...
Thank you.
bé, moltes gràcies a la Cèlia Jué i a la Clara Benet, vull dir, per aquesta magnífica audició que ens ha elevat a tots l'esperit. Per finalitzar, escoltarem tots plegats el Gaudeamus Igitur i a l'acabar us voldríem convidar a tots, ens agradaria molt que compartíssiu amb nosaltres un aperitiu que s'ha preparat aquí a la gespa de l'escola. També em comunica el fotògraf que voldria fer una foto a tots els premiats davant de la mesa, per tant, els demanaríem que a l'acabar el Gaudeamus Igitur es quedin un moment aquí per poder-la fer llavors. Moltes gràcies.
Gaudeamus Igitur, jubes sunt sumus, Gaudeamus Igitur, jubes sunt sumus, quasi voluntam juventutem, quos forestam senectutem, nos amieritumus, nos amieritumus. Ubi sunt qui ante nos, in mundo fuere, ubi sunt qui ante nos, in mundo fuere, alias ad inferos, transeas ad superos, osibi es videre, osibi es videre. Viva data de mia, viva professores, viva data de mia, viva professores, viva membrum corribe, viva membra corribe, sempre sien in flore, sempre sien in flore.
Has de deixar alguna cosa?